Tot costa.
Avui que arrenca el Mundial és inevitable la sensació que una competició inflada per la FIFA a 48 equips difícilment ens ho farà passar millor, especialment en una insulsa primera fase. Això sí, pels que ens agrada el futbol, les pròximes 5 setmanes i mitja són la festa major de cada 4 anys.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Són les 7 d'aquest dijous 11 de juny de 2026, el dia D, el dia de l'inici de la Copa del Món de Futbol, que arrencarà d'aquí una estona a l'Estadi Azteca de Mèxic. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja tot a punt, eh? Una hora i 59 minuts.
Tot a punt per aquests Mèxic-Sud-Àfrica, el partit inaugural, i per aquests 104 partits. T'he començat sentint i he estat a punt d'agafar-me el vol de tornada d'Atlanta cap a Barcelona, però bé, després us acabarà arreglant, que sí, que ens ho passarem bé, clar que sí.
No, jo no he dit que ens ho passarem bé. He dit que és la festa major, que ens ho passarem bé. Li preguntarem a Infantino d'aquí un mes i mig.
Ens ho passarem bé. És veritat que aquesta primera fase té menys partits interessants que en d'altres mundials, des del nostre punt de vista. Si li expliques a Curaçao, sí, per exemple, segur que troba que són partits molt interessants.
Sí, sí, sens dubte. Què ens espera en les pròximes hores d'aquest primer dia de Mundial?
Doncs això, que ara d'aquí mitja hora ja comença la cerimònia inaugural al Ciutat de Mèxic, a l'Estadi Azteca d'aquest Mèxic-Sud-Àfrica, que hi ha, òbviament, moltíssima expectació a Mèxic, que és una reedició del partit inaugural del Mundial de Sud-Àfrica, però amb els papers canviats. Ara l'anfitriona és Mèxic, i que la cerimònia inaugural, com que hi ha tres països anfitrions, n'hi haurà tres de cerimònies inaugurals. A mi, jo en això sí que comparteixo amb tu que no és la part que més m'agrada dels mundials, aquestes cerimònies, però òbviament la FIFA...
Una la toleres, la tercera ja et vols tallar les venes, sí, sí, correcte.
Sí, cadascuna serà una reivindicació de la identitat cultural de cada país, i avui, per tant, tindrem una cerimònia molt centrada en els valors mexicans i en la cultura mexicana, amb el paper picat com a gran protagonista, com a aquest producte artesanal que fan ells per decorar les festes. Doncs avui en veurem bastant en aquesta cerimònia inaugural.
Molt bé, doncs cerimònia inaugural, després futbol, a més amb un segon acte a les 4 de la matinada, crec que ho dic bé.
Sí,
un,
sí, sí.
Com és això,
Corea-República Txeca. Sí, sí.
També.
Corea-Txeca, sí, bon partit, també.
Sí, sí, aquest, si no m'hagués quedat...
Experts a les 4...
Si no m'hagués quedat ahir als Knicks, jo crec que avui em quedaria.
Com que seran les meves 10 de la nit, jo és possible que vagi una estona.
No, home, doncs també ens faràs una crònica detallada.
Tu estàs allà per veure-ho tot.
A veure...
Home, no, com que igual em quedo a veure'l.
A veure si els coreans tenen algun nou una mica que costi menys de 150 milions. Demà t'ho preguntem. La Sònia, els nostres ulls al Mundial, que arrenca d'aquí a un parell d'hores. De seguida ampliem aquest primer dia de Mundial amb una guia pràctica pel que heu de saber abans que arrenqui, però abans hem de saber... Sònia Oleart, bona tarda.
Bona tarda.
Què ha passat a la resta del món esportiu?
Doncs l'Atlètic Barceloneta debuta, juga a hores d'ara a la Final Four de la Champions masculí de waterpolo, davant el Ferencváros hongarès. L'altra semifinal la jugaran a les 9, el Prorreco italià i l'Olympiacos grec.
A Malta hi tenim el David Tubac, pendent d'aquest Barceloneta-Ferencváros. David, bona tarda.
Bona tarda, Jordi,
com
què
tal? Com ha començat això?
Doncs mira, de moment bé, et diria, perquè el marcador és d'empat a 0 i han transcorregut ja 3 minuts. Li interessa aquest escenari a l'Atlètic Barceloneta, que ara estrena el marcador. Primer gol, un d'un en superioritat per al conjunt mariner. Doncs és Alessandro Belotto, l'italià, qui marca des de la posició de central. Primer encert en home de més del conjunt mariner per donar el primer avantatge en el partit, i que ha començat bé per l'Atlètic Barceloneta, no només per aquest primer gol, sinó per tenir a 0 el Ferencváros, un equip amb grandíssim potencial atacant i amb un entonat, Unai Aguirre, el porter de l'Atlètic Barceloneta, que ha començat molt ficat en el partit, tocant pilota, i això serà cabdal.
Avui busquem la final amb el Barceloneta, la final masculina. Ahir, David, ni el Mataró ni el Sant Andreu no van poder accedir a la femenina, per bé que el Sant Andreu va tenir molt a tocar, eh?
Sí, perquè va anar guanyant tot el partit, va arribar a fer-ho de fins a 3 gols, però en última instància el Ferencváros va forçar els penals, no hi ha pròrroga, s'anava directe als penals, i als penals doncs, li van girar l'esquena al Sant Andreu, el vigent campió, que no podrà defensar el títol. Partit molt igualat, com també ho va ser la segona semifinal entre Mataró i Olympiacos, amb derrota de les maresmenques de 2-12-14. Demà, per tant, els dos catalans que s'hauran de conformar amb la final de consolació, la del tercer lloc.
Tornarem cap a Malta, a veure com li va el Barceloneta. De moment, guanyen els mariners per 1-0 al Ferencváros, a veure si poden fer valer aquest avantatge i ser a la final masculina. David, fins ara. Això mateix, l'àrbitre a l'hora. Què més, Sònia?
Doncs mira, dos apunts més de waterpolo. El Sabadell masculí anuncia les sortides de 5 jugadors, entre les quals les dels internacionals Alberto Barroso, Oscar Asensio i Martín Famera. I el Catalunya femení ha comunicat 6 baixes, destaca les de la capitana Georgina Bellido, que es retira.
Fa uns dies, quan van guanyar l'Eurocup, li van preguntar per la il·lusió de jugar a la Champions l'any vinent, doncs... Tururut trompeta.
Sí, es retira. I de la internacional, Júlia Frigola, que marxa a la Lliga Universitària dels Estats Units. En bàsquet, el Barça buscarà aquest vespre contra el Tenerife la segona victòria al play-off de semifinals de la Lliga ACB. El Barça-Tenerife començarà a les 8 del vespre i el podeu seguir, com sempre, al Tot Gira, la transmissió que en farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT amb la Carme Lloberes i l'Ernest Macià.
Al Palau ja, Ernest Macià, bona tarda.
Com estem, Jordi?
Què? Quina pinta et fa això avui? Perquè ja se sap que guanyada moltíssim, tant com de 33 va guanyar el Barça el primer partit.
Sí, va guanyar 33, sí, molt clar, bé, superiors.
Això no vol dir res de cara no. al segon partit. Quina pinta et fa tot plegat que avui li posarem el llacet per anar cap a Tenerife?
A mi em fa l'efecte que sí, i no vol dir que el Barça hagi de guanyar de 33 com l'altre dia, ni molt menys.
No, home.
Però penso que sí, que veient el que vam veure, sobretot perquè el Tenerife, des de fa 14 partits, des de que hi va haver baixes com les de Shermadini, Fittipaldo, des que van fitxar Patty Mills, sí que fa algun punt més, però també en rep 18 més per partit. És un equip que rep molts més punts. Aleshores, ja ho diuen, l'atac guanya partits, la defensa guanya campionats. La veritat és que si deixen encaixar tants punts al Barça, el Barça ho tindrà una miqueta més senzill.
Ahir la penya va estar a punt, tant a punt com que va forçar la pròrroga al Roig Arena de fotre-li l'aigua a casa al València, un autèntic partidàs.
Sí, a més va coincidir amb l'espectacle de Gaudí a la Sagrada Família i jo tenia dos espectacles a les pantalles, no? Sí, i alhora, a més, estava sincronitzat tot perquè guanyés la penya. I doncs va passar que no, i aquesta és la pregunta. Va deixar escapar la penya l'única oportunitat que tenia de plantar cara al València? Bé, d'entrada, allò va ser inoblidable, allò que vam viure ahir, i demà un altre partit. Jo tendeixo a pensar que ahir era l'oportunitat, però qui sap.
Doncs esperem que no tingui raó el nas de l'Ernest Macià. El partit és a les 8, a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Us hi poseu a 3/4, eh?
Exactament, estarem aquí un quart abans.
Gràcies, Ernest, bona transmi.
A tu, Jordi, una abraçada, gràcies.
Ha mort Eduard Portela als 91 anys. L'històric dirigent clau en la creació i modernització de la Lliga de Bàsquet i la creació de la CB deixa un llegat decisiu en aquest esport. Va ser president de la CB entre 1990 i el 2013. Abans va passar per les banquetes del Montgat, el Sant Josep de Badalona i el Barça, amb el qual va guanyar una copa abans de liderar la direcció esportiva blaugrana durant 9 anys.
Descansi en pau, una figura eminentíssima, evidentment en el bàsquet català, però també en l'estatal, com ho testimonien aquestes més de 2 dècades al capdavant de la CB.
El bàsquet Girona ha anunciat el primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta de l'aler pivot eslové de 26 anys, Aliash Kunk, que firma per
no,
un any
no,
i arriba procedent de la Lliga Polonesa. Aliash Kunk.
Molt bo.
Bé, a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha fet oficial aquest matí que l'escorta Marta Canella no continuarà a l'equip després de jugar-hi les 3 últimes temporades. I a la NBA, no sé si cal que ho digui jo, ho pots dir tu, els Knicks de Nova York s'han situat a només un triomf d'aconseguir el títol en superar aquesta matinada dels Esports de Sant Antonio per 107 a 106.
Partit absolutament memorable. Els Spurs guanyaven de 29 a l'inici del tercer quart i els Knicks han fet una remuntada colossal, històrica. Mai una remuntada així s'havia vist als play-offs i encara menys en una final. En parlarem després amb el Colomer, fins i tot també de la imatge icònica del cop de dits d'Anunobi, que ha servit per acabar guanyant el partit a l'últim segon, quan Brunson havia fallat el triple de la victòria. Una nit gran, una matinada gran, de fet, pels aficionats dels Knicks, que ara ja ho tenim a tocar.
El Barça d'handbol viatja cap a Colònia, on aquest cap de setmana disputarà la Final Four de la Champions. Dissabte els blaugranes s'enfrontaran a l'Alborg danès en la semifinal.
De fet, tenim l'expedició del Barça i Ramon Salmurri, que és encara més important, camí de Colònia. Avui escoltarem una conversa que hem mantingut amb Ludovic Fàbregas, el pivot blaugrana, just abans d'anar cap a Colònia.
Milers d'aficionats ja han assistit avui al circuit per veure els pilots de prop, tot i que fins demà l'activitat no arribarà a la pista. A Montmeló, l'asturià Fernando Alonso ha explicat que probablement la de diumenge és la seva última cursa de Fórmula 1 aquí a casa nostra, ja que fins després de l'estiu no decidirà què fa amb el seu futur. Demà els primers entrenaments lliures.
Alonso sempre sembla que marxarà i a punt de fer els 45 encara belluga, és a dir, que jo no em precipitaria. Li preguntarem després a l'Oriol Rodríguez, que ha estat avui a Montmeló.
I a la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma ha anunciat el segon fitxatge de cara a la temporada que ve. És el pivot de 29 anys, Eric Pérez, que arriba procedent del Rivera Navarra i firmarà per 2 anys. I l'atleta nord-americà Jacobe Tarp ha batut aquesta matinada el rècord del món, els 110 tanques a Eugene, als Estats Units, durant els campionats universitaris, amb un temps de 12 segons i 75 centèsimes. Ha rebaixat en 5 centèsimes l'anterior rècord.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta, evidentment mundialista, per la nostra audiència.
Doncs fàcil, una pregunta fàcil. Qui guanyarà el Mundial? Resposta oberta, podeu dir la vostra, tant a Twitter com a Facebook, com a Instagram, del Tot Costa.
Des d'ara i fins les 9, ja en moda mundial, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui amb la companyia del Santi Jiménez, que no sé si és que troba a faltar la Sònia Gelmà, però ha estat inexplicablement silenciós. Et trobes bé?
No.
No et trobes...
Com si fos la Juliana Canet, trobo a faltar la Sònia Gelmà.
Molt bé.
Però no ha estat callat, que ja m'ha encarregat deures que el coreà txec, República Txeca, l'haig de mirar.
Pel que és habitual, que és la segona veu, avui ha estat pràcticament...
Hi ha un buit insubstituïble.
Pràcticament testimonial. Mireia Vera, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé. Veig que avui vens corporatiu amb els New York i content, no?
És que si no me la poso avui, no me la poso.
Jo crec que està fet, no, ja?
Sí, ara ja està. Però t'haig de dir que quan perdíem de 29 estava
ja
perdut.
Ja anaves a la merda.
Clarament. Estàvamos en la B.
La qüestió és que no torni a entrar Trump al pavelló.
No, clarament. Clar. És que li haurien de prohibir. Jo no sé per què el van...
Perquè l'amo és tan patxa com Trump.
O més, fins i tot. Podria ser que més. Jordi Grau, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Com esteu?
Bé, i vos?
Molt bé, molt bé. Encantat de ser aquí.
Així m'agrada. Amb aquests bons ànims, no perdem més el temps. De seguida, moda mundial aquí al Tot Costa. Abans, Tot Costa una dècada.
Tot Costa una dècada.
Caroline Graham Hansen, bona tarda.
Bona tarda.
L'any passat ja va ser segona la pilota d'or. Sembla que et comencen a reconèixer. Et veus guanyant-la?
No, la verdad que no. Me veo seguir ganando Champions, eso es mi sueño. Y hay cosas en vida que no puedes controlar y estos premios es uno de esos. Pero puedo controlar si vamos a ganar la Champions o no. Eso es, me da motivación y alegría.
Tot Costa una dècada.
Pilotes d'or encara cap, Champions unes quantes. Més endavant en el programa, la Ruth Vila ens actualitzarà quin és l'estat de la renovació de la davantera noruega, que sembla que no està està tancada 100%, però que va per molt, molt, molt bon camí, que evidentment és una bona notícia. Ara sí, Mundial a tota castanya.
Shakira, we are ready.
We are ready.
We are ready.
We are ready.
We're ready.
We're ready.
We are ready.
We are ready.
We are ready.
We are ready.
We're ready.
We are ready.
We are ready too. Ole, ole,
ole, ole. El Mundial al tot costa.
No m'ho acaba de fer meu, eh?
No.
No.
No és el Waka Waka.
No, no. Bé, és que segones parts.
No.
En fi, de seguida la Sònia ens fa una guia pràctica del que heu de saber abans que arrenqui aquest Mundial. Abans us vull preguntar, títol d'introducció, Santi, Mireia, Jordi, ganes de Mundial, fins i tot d'aquest Mundial superinflat que ens ha preparat el bo d'en Jani?
És un plaer culpable. Sí, en principi és allò de... fa fàstic que li donin als Estats Units a Trump, fa fàstic a les imatges que estic veient de deportacions, de com arriben les seleccions suposadament de països complicats i que els hi fan uns registres humiliants.
L'última queixar-se crec que ha estat Cannavaro, seleccionador d'Uzbekistan, sí, que diu, bueno, allà en teoria estàvem tots a immigració i només ens van tenir 7 hores allà nosaltres.
Sí, exacte, com un jugador també d'Iraq, com
un àrbitre.
L'àrbitre de Somalí, sí. Els preus de les entrades, la mercantilització... Infantino dient que són preus de vergas, i si Infantino és un personatge nefast.
Estem d'acord.
Absolutament.
Sí, sí.
Però tot i això,
tens ganes de Mundial. Mireia.
Jo tinc ganes de les fases més avançades, és a dir, aquestes fases més classificatòries em fan una mica més de mandra, perquè crec que hi ha seleccions que és impossible o gairebé impossible que puguin guanyar, i quan ja es comença a posar amb les seleccions que tenen més nivell és quan em motiva més el Mundial, però veurem com arriben també els futbolistes després d'acabar la temporada, però sempre és una cita, no?, que crec que no es pot fallar, que s'ha de seguir, i que acaba, no?, moltes vegades doncs, portant a futbolistes més desconeguts a fer-se veure, a futbolistes que ja marquen la diferència que ho segueixin fent, a futbolistes que tens moltes expectatives no les compleixen, i crec que sempre és interessant.
Després us preguntaré, evidentment, qui veieu favorit, etc, etc. Grau.
A veure, així a priori hi ha condicionants que diuen que ara mateix estaria situat en el costat dels poc interessats. La quantitat de seleccions que hi ha, l'altre dia em mirava aquesta fase preliminar, la fase de grups, vaja, i salvava així d'entrada 6-8 partits,
sí, sí.
Si tu vols. 6-8 partits. Jo una mica com la Mireia, esperant que arribin els quarts de final, tot i que reconec que d'aquí allà segur que miraré partits de futbol que a priori hauria estat impensable mai pensar que m'aturaria davant de la televisió a mirar-lo. L'horari tampoc no ajuda gens.
No, ja,
quan els
això...
partits són allà al continent americà no ajuda, però bé, és el que hi ha.
Sí, sí, això és una mica inevitable, perquè clar, si volem fer mundials, que això sí que ha de ser així, en tots els fusos horaris o en continents diferents, doncs ara ens toca... Ara ens toca pillar els europeus, però vaja, la resta d'organització sí que l'anirem veient. Sobre quan, per dir-ho així entre comedes, quan comença el teu Mundial, deia el Grau, a quarts. Clar, a setzents segurament, si tot va més o menys normal, potser no et trobes grans eliminatòries.
Però pot haver-hi, eh?
Però pot haver-n'hi, i a part, encara que sigui una selecció favorita contra una que no ho és, clar, com ja és a 90 minuts,
ja...
És una mica com el que ens passa amb la fase de cau de la Champions, que a vegades...
No, a 700 pot haver-hi una Espanya-Argentina, per exemple.
Dic si tot va normal, que és que les dues facin primera de...
Normal, ho normal és que...
Argentina a la primera fase
faci alguna patinada.
Sí, sí, jo ja... A les diverses...
És difícil amb el grup que té, també t'ho dic, però...
Sí,
però...
A Qatar l'Argentina comença el Mundial, sí, partint amb l'Aràbia Saudita.
Sí, ja. Argentina, si no m'equivoco, a Qatar... passa la primera fase gràcies a una victòria agònica contra Mèxic a l'últim partit.
Després d'haver atracat a Polònia.
certament. Molt bé. Doncs,
jo tinc nostàlgia d'aquelles Eurocopes que després de la fase de grups, que era curtíssima,
ja
t'anaves a quarts. Sí. Allò era una meravella.
Clar, però és que llavors hi havia tants pocs equips que ja la primera fase ja era la bomba. És a dir, ja te'n podies anar al carrer.
La fase de grups era una meravella.
Ara, perquè a una selecció del nivell d'Espanya o Argentina l'eliminin a la primera fase, ho ha de fer expressament.
És complicat, ho ha de fer molt malament.
Passen 8 dels 12 tercers, no crec? 8 dels 12.
Sí, són 12 grups de 4 equips, passen tots els primers, tots els segons, i 8 dels 12 tercers. Per tant, en aquesta primera fase és molt difícil que una gran selecció quedi fora.
No, ho has de fer expressament.
Sí. És que igual hi haurà alguna selecció que sense guanyar cap dels 3 partits pot passar de fase sense guanyar cap partit dels 3.
Una selecció gran, si no es presenta un partit, jo crec que passa igual.
Igual.
Molt bé. Sònia, fem 4 números d'aquest Mundial en xifres. Quins números, quines dades et criden l'atenció abans de començar?
Mira, més enllà del fet aquest de l'ampliació de 16 seleccions més respecte a l'últim Mundial, és a dir, de 32 a 48, que són 104 partits, que hi ha 1.248 jugadors, clar, l'ampliació fa que també sigui un rècord pel que fa a la presència de futbolistes, 11 jugadors catalans, 9 a la selecció d'Espanya i 2 al Marroc, i un seleccionador, que és el Robert Martínez, de Balaguer, que és el seleccionador de Portugal. Dels 1.248 jugadors, un 70% debuta en aquest Mundial, és a dir, juga per primer cop un Mundial. Això marca un clar relleu generacional, s'apaguen estrelles com Messi i Cristiano, on arriben de noves. També és cert que hi té molt a veure...
6 mundials els dos, hosti, Déu-n'hi-do.
6 mundials cadascun dels dos.
Crec que hi ha Memo Ochoa...
Memo Ochoa ha anat amb 42 anys, crec.
Què passa? Clar, Memo Ochoa no jugarà segurament ni un minut, i en canvi Messi i Cristiano, evidentment, seran pals de paller.
Cristiano no, però Messi encara tindria un marge per edat, per un setè mundial, el que passa que jo crec que home, per edat...
Sí, home, clar,
el futbolista més gran d'aquest mundial és Craig Gordon, l'escocès, amb 43 anys. Clar. Messi, per edat, el següent en tindria 42.
Encara que tingués 47, Scaloni ja va dir que Messi anirà al Mundial fins que ell vulgui. Que comparteixo.
Vaja, jo crec que és l'últim Mundial de Messi i Cristiano, d'això hi ha poc dubte.
També et dic que la nit que va guanyar Qatar, Servidor estava convençut que no veuríem Messi en un Mundial, i va, ui, queda muy lejos, i no saps com...
No, de fet, durant la classificació... Durant la classificació va de fer unes declaracions Messi com dient que no tenia molt clar si anava Mundial o no.
Sí. Bé, però... És que ja l'anterior Mundial, per Messi, recordo que durant aquells partits ell parlava obertament que aquell era el seu últim Mundial, el de Qatar.
Sí, sí.
Però després les coses han anat com han anat, ell encara es troba bé i encara jugarà aquest sisè Mundial. Dèiem que Craig Gordon, l'escocès, és el més veterà, el més jove...
No confondre amb el nostre Flash Gordon, que ahir va patar bastant amb l'últim amistós d'Anglaterra, gol de penal i assistència, eh?
Sí, sí. Oh. El més jove...
Aquest no el vas veure, eh?
No, vull dir que sí, vull dir que ja ho sé, però vull dir que no tinc res més a portar respecte a això. Jo estic amb la meva guia,
perdó.
Em sembla bé que vagis aportant, però estava amb els veterans, i el jove és un dels futbolistes que avui serà en el Mèxic-Sud-Àfrica, perquè és a Gilberto Mora, que recordaràs, Costa, que és aquell futbolista que ens en va parlar la Caça Talents a principi d'aquesta temporada, jo crec,
sí.
I ens en vam enriure una mica, perquè
és
dels xolos de Tijuana.
A veure quan apreneu.
Que no sigui que avui ens en torni a parlar quan parli dels jugadors a seguida del Mundial.
Home, jo vingués avui, jo fos ella, i vindria amb una medalleta, òbviament.
Jo vindria amb...
17 anys i 7 mesos. És el futbolista més jove, i perquè us fa una idea de la quantitat de futbolistes joves que hi ha, Lamine Yamal, que en té 18, no està en el top 10, és el 12è més jove. És veritat que Lamine Yamal en breu farà ja els 19, però no està al top 10 de futbolistes més joves. Pel que fa a les lligues que més aporten, la Premier, evidentment, és la que més, amb 163 futbolistes. Si li sumem els que té a la Championship i a la tercera categoria encara, arriba als 200 futbolistes pel que fa a les lligues angleses, que doblen la segona lliga que porta més, que és la Bundesliga, amb 100 futbolistes. La tercera ja seria la Lliga Espanyola amb 81, però era prop França amb 79 futbolistes.
El que és bèstia d'aquesta dada no és que en tinguin el doble que les altres, que més o menys és previsible, sinó que un tio de First Division o uns quants tios de First Division estiguin jugant al Mundial.
Molts d'Haití, molts de Curaçao, molts de...
Sí, de fet...
Ja, però que no n'hi ha aquí de primera ref que jo sàpiga jugant al Mundial.
Perquè no fitxen gent de Curaçao ni d'aquí.
Doncs això...
Però és veritat que dos de Nova Zelanda són de la tercera categoria anglesa i un d'Iraq també és de la tercera anglesa. Pel que fa als clubs, el que més aporta és el City amb 19 futbolistes, el Bayern amb 17, Arsenal i PSG amb 16, i en el top 5 encara s'hi manté el Barça, que és el cinquè club que més aporta, amb 15 futbolistes.
Molt bé, doncs aquests són els números més destacats. Pel que fa a les seleccions debutants, naturalment n'hi ha unes quantes.
Sí, n'hi ha quatre. La que crida més l'atenció és Curaçao, perquè és el país més petit en superfície i en població que ha jugat mai un Mundial. I, a més, crida l'atenció que 25 dels 26 futbolistes de Curaçao, 25 n'han nascut a Països Baixos. És a dir, que aquí han fet una mica de pesca de la Lliga Holandesa, Curaçao.
És que després... Curaçao, jo diria que és una...
Va ser colònia.
I no sé si d'alguna manera està lligat a la...
A Surinam.
Ah, clar, doncs...
De fet, en la tasca de buscar els jugadors... Molta l'ha fet Patrick Kluivert.
És que Patrick Kluivert va ser seleccionador de Curaçao. Ara no ho és, oi?
No.
No, doncs...
I me'n falten tres, Cap Verd, Jordània i Uzbekistan, que ho he comentat abans, el seleccionador és Karabaro, que és, i l'estrella d'Uzbekistan és el defensa del City, Kusanov. Ah. També és, sí, clar. És l'únic futbolista probablement conegut d'Uzbekistan, o com a mínim conegut per mi. Potser la Casa de Lens en té algun més de coneguts.
Crec que Uzbekistan no ho toquem avui. Ja ho farem un altre dia.
A mi, ara que parlàvem de Cannavaro, m'ha cridat l'atenció especialment. Jo crec que més que futbolistes, que n'hi ha molts de desconeguts, a mi m'agrada mirar quins són els seleccionadors, perquè hi ha autèntics clàssics, com Carlos Queiroz, ex del Madrid. Jo crec que fa anys que va fent saltant de selecció en selecció. Aquest cop és seleccionador de Ghana. Marcelo Bielsa, amb Uruguai, és el tercer mundial amb una selecció diferent. Prèviament ho va fer amb l'Argentina, que no li va anar gaire bé, i amb Xile. Ancelotti al Brasil, Lopetegui al Qatar, i després relacionats amb el públic català, i a Ronald Koeman amb els Països Baixos, Pochettino amb Estats Units, Christiansen, aquell futbolista de l'època dels 90 del Barça, és el seleccionador de Panamà,
sí.
Robert Martínez, ja ho sabeu, de Portugal, Ralf Rangnick, que és aquell tècnic que va enamorar Joan Laporta, és el seleccionador d'Àustria, i el d'aquest vespre, que ja n'hem parlat aquests dies, Javier Aguirre, que afronta la seva etapa, tercera etapa com a seleccionador mexicà, després del 2002, 2010, i ara el 2026 torna a dirigir Mèxic.
Jo pagaria perquè avui...
Que, per cert, a l'estaf hi ha Rafa Márquez.
Sí. Márquez...
Futur seleccionador mexicà.
Márquez, abans, quan deies que repeteix el partit inaugural del 2010, aquell dia va marcar Márquez, va marcar el gol de Mèxic, avui és assistent de Javier Aguirre. No s'ha mogut una rúbrica millor a la primera jornada del Mundial que guanyi Mèxic i Aguirre digui allò d'un guiquito i a dormir. Molt bé, doncs aquestes són les xifres que heu de saber d'aquest Mundial, que arrencarà d'aquí una hora i mitja mal comptada. De fet, encara no tenim senyal, però la cerimònia inaugural ha d'estar a punt d'arrencar a l'estadi Azteca de Mèxic DF. Nosaltres de seguida obrim una sessió de Torquelab per saber quin tipus de Mundial espera, quines seleccions li fan més patxoca, però abans, i durant el programa d'avui, us anirem presentant les firmes que ens acompanyaran més enllà de les habituals durant aquest Mundial al Tot Costa, i començo per un ex del Barça que des de fa uns anys és entrenador assistent del West Brom a Anglaterra. Parlo de Damià Abella.
La firma.
Molt bones, sóc en Damià Abella i em podeu sentir comentant el Mundial al Tot Costa. I quina selecció crec que té més opcions? Bon, n'hi ha tres. La primera és França, un clar candidat. pel nivell dels jugadors que tens impressionant. Ara bé, com tu fas per posar els jugadors i com distribueixes els rols en una plantilla tan, tan bona i tan, de tant nivell? Crec que aquí és el gran problema que poden arribar a tenir. Ha passat altres vegades i pot arribar a passar. Si ho fan bé i ho coordinen bé, un gran, gran rival. Anglaterra, tot i deixar jugadors molt interessants i molt bons a l'illa, en aquest cas Thomas Tuchel, ha fet una selecció molt curiosa i molt interessant. Veurem si té capacitat de que sigui molt competitiva. I per últim, la meva gran preferida, favorita, perquè guanya Mundial, crec que és Espanya. Perquè té el talent, té la cohesió, té una base de jugadors del Barça i, a més, crec que està molt i molt ben feta aquesta plantilla, amb laterals, amb opcions, i tinc la sensació, sempre he pensat que en el futbol, si sumes talent, però sobretot cohesió i ganes, s'ho acaben portant tot. Així que aquesta és la meva predicció.
Damià Abella, el primer de la primera de les nostres firmes aposta per Espanya com a favorita. No s'hi val dir que és un Mundial molt obert. Hemos venido a jugar. Santi, la teva favorita.
No, jo crec que la favorita s'hauria de dir a partir de la segona jornada de la primera fase.
És aquest... Dijous vinent, t'ho preguntem.
Sí, però perquè jo crec que les favorites a priori, tots direm els mateixos, direm França, direm Brasil,
no, però aquí
Espanya,
demanem
Portugal...
Un, perquè...
Però és veure... La que guanya el Mundial és la que millora més durant la competició. I vist el que hi ha, jo, a mi em sembla que indiscutiblement França ho té tot per guanyar, però no la guanyarà, perquè hi ha massa. Amb un altre entrenador, potser França sí que podria... El que comentava ara el Damià, no? Que és,
sí.
Que és amb Deschamps em veig... Un altre entrenador sí que faria conjugar tots aquests. Deschamps, que és molt amarrategui, no sé com ho faran fer. Per tant,
no,
em tiro per Espanya.
El Mola, vinga, doncs un altre vot per Espanya. El Mola amarrategui, que coincideixo... ha fet un títol i una final, vull dir que...
Sí, no...
Té una selecció...
No, és espatarrant. El que passa és que fa bastant... Sí,
fa ràbia que jugui
fa
així...
Fa bastanta passar de veure.
Amb la selecció que té. Mireia.
A veure, jo tinc dubtes, però veig que ens hem de tirar a la piscina. Jo també crec que... Jo voto per França. Sé que és difícil que pugui guanyar, perquè en algun moment donat tindrà tres jugadors allà dalt, i l'equip partidíssim, però és que em sembla una plantilla espectacular. Doué, Olise, Dembélé, Mbappé, la defensa Saliba i Upamecano. És a dir, que no veig una plantilla molt, molt descompensada.
El problema són Rabiot.
Exacte, sí, al mig del camp.
És increïble que Rabiot continuï jugant al mig del camp.
És increïble.
I veurem
Rabiot
que...
Rabiot i Chouamini.
Però
hauria d'haver algú amb més futbol.
Sí. I crec que és la plantilla que si miro banqueta, si mires 11, és la que a mi em dona més confiança. Ara, jo estic també molt amb el que diu el Damià, és a dir, Espanya és una... Potser és la que menys figures té, la selecció, no? Potser tens un Lamine Yamal, però tens molts futbolistes treballadors, tens un perfil, no?, que a mi em sembla més baix que França, més baix que Portugal... I crec que si les coses li van bé, no? Perquè a vegades al Mundial també són dinàmiques, eh?
Dinàmica.
I això crec que és important tenir-ho en compte.
Superar moments complicats i de tirant.
Sí, exacte. I per tant, jo estic entre França i Espanya. Però vaig amb França, vaig amb França.
Vinga, doncs tenim dos a Espanya, un França, Grau.
Per mi, França té indiscutiblement la millor davantera. O sigui, l'estol de davanters que té, no hi ha cap altra selecció que ho tingui. Però per mi... el millor equip i, de moment, la selecció que juga millor i, per tant, la meva favorita és Espanya.
Molt bé, doncs la cosa està bastant clara. De seguida obrim el laboratori. Abans passo per Malta, David Ubach. Hem arribat al descans del Barceloneta Ferencvaros, la semi de la Champions, i va bé.
Va molt bé, Jordi, perquè està guanyant el descans 6-3. L'Atlètic Barceloneta, primera vegada que assoleix la renda de 3 gols. L'equip mariner, fonamentada en dos noms, sobretot. El primer... ha agegantat el porter Unai Aguirre, ho ha aturat absolutament tot, perquè per deixar en 3 gols l'actual bicampió d'aquesta competició, doncs té molt de mèrit, perquè és un conjunt amb grandíssim cabal ofensiu, amb molt àlbum de cromos per triar i remenar, però l'Atlètic Barceloneta finíssim en defensa i encertat solvent en atac amb 3 gols de l'italià Pelotto, un jugador doncs, més prolífic en tasques defensives, avui que està lluint en atac, 2 gols també d'Unai Biel, partit impecable de moment del conjunt mariner per situar-se 3-1 quan queda encara menys d'un minut perquè arrenqui el tercer quart del partit.
Fins ara, David.
Fins ara.
Torque Lab.
Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
El Ricard ens acompanyarà també en aquest viatge mundialista, com fa habitualment durant la temporada al Tot Costa. T'he sentit a la tarda amb el Garriga. Mm-hmm. Tu ets un tio entusiasta en general, i a tu t'és igual que 5,48, que 77. Tu estàs encantat amb el Mundial.
Home, sí, em fa il·lusió, tot i que, com dèieu, hi ha partits que així d'entrada fan més por que no alegria, no? Però sí, jo crec que bé, serà un aparador de jugadors que no coneixem, de seleccions que no coneixem, de gent que retrobarem, com seleccionadors com Canavar amb Uzbekistan, Advocat amb Curaçao, és a dir, gent que dius, ostres, on eren, no?, fins fa 4 dies. Mm. Bé, i això sempre alegra una mica el viatge, un viatge que serà llarguíssim i un viatge que, és veritat, que el primer tram té molts revolts fins que no agafem l'autopista de les eliminatòries, com dèieu abans, doncs, així d'entrada al cartell no és tan atractiu perquè hi ha pocs partits de seleccions de primera línia.
Aquí a la taula hi ha hagut força vots per Espanya, un per França, però a tu et convenç més Portugal, eh?
Sí, jo crec que Portugal està és a la línia d'aquests equips. Fa la sensació que Europa és clara candidata a endur-se el títol. Ni l'Argentina ni el Brasil viuen el seu millor moment. L'Argentina és veritat que ha donat continuïtat al 2022, però clar, són 3 anys i mig més grans i, per tant, l'equip, sobretot amb Messi, que no sabem ben bé quin rol desenvoluparà. La veritat és que veure Messi Cristiano en el 6è Mundial també fa gràcia per veure'ls com van començar, com han transitat en la maduresa i com acabaran. No sé exactament quin paper tindran tots dos a l'equip, no? S'entén que d'un davanter amb molta llibertat per no haver de pressionar, per crear quan li arribi la pilota, però hem de veure quin rol tenen Messi i Cristiano, si són titulars indiscutibles, si la primera fase els seleccionadors els guarden perquè puguin aparèixer les eliminatòries. És el Mundial més llarg i els seleccionadors potser també funcionen una mica diferent a com han funcionat fins ara en campionats tan curts. Bé, crec que Argentina i el Brasil potser no estan en el seu millor moment. Hem de veure com Ancelotti fa competir la selecció brasilera, però entre les europees, evidentment, Espanya-França. Jo li sumo Portugal al grup perquè crec que té una selecció extraordinària de jugadors de molt nivell. Mig camp Vitinha, João Neves, és difícil de superar, encara que la selecció espanyola tingui un bon mig camp. Nuno Mendes...
De fet, Ricard, quan Espanya ja era campiona de l'Eurocopa l'estiu passat, Portugal va guanyar la Nations League, que ja sé que sí, no té rang de gran competició, però em sembla que és indicatiu del nivell de l'equip de Robert Martínez.
Sí, té jugadors joves, com fill de Sergio Conceição, Francisco Conceição. Té jugadors que estan a punt d'estar ja passar-se la maduresa, com Bruno Fernández, Bernardo Silva, però és una selecció de molt talent. I hem de veure el seleccionador català, que també fa il·lusió.
I tant.
Veure com gestiona tot plegat.
Mm-hmm. Dius que l'afegeixes, t'atreveixes a posar-la per damunt d'Espanya, França, etcètera?
Bé, la posaria com la meva candidata perquè hem de triar-ne una. Però jo, com explicaven el Jordi Santi i la Mireia, en França mai, jo crec, que la història, excepte el Brasil del 70 i els 5-10 que va haver de fer Mario Lobo Zagallo, convertir-los en titulars, no s'ha vist una davantera o una línia tan exuberant com França, que podria jugar en dues seleccions, com a mínim de mig camp cap endavant.
Ajudeu-me a recordar, a veure és que, si no us faig una putada. Brasil, el 2006, jo crec que anava amb Ronaldo, Ronaldinho, Kaká...
Rivaldo, no?
Rivaldo, el 2006, encara hi era.
Ah, no, 2002...
No, jo parlo del 2006, Alemanya, que hi va anar i va fotre una petardada, sí. però perquè no hi havia manera de col·locar tot allò junt. Perquè
Alemanya és el quadrat màgic, no?
En el 2002, afegeix-li a tots aquests, Müller, també, que anava, i Viola.
Müller i Viola.
Müller va guanyar una...
Müller, el nebot
de São Paulo.
Ja, però el Mundial del 2002 les estrelles van ser Rivaldo i Ronaldo.
Sí, clar, però que tenia...
Ah, vale, ja.
No, i Romario.
Però No, el 2002 no, no hi va anar.
El 2006 jo diria que hi havia Adriano.
Sí, Adriano.
Ah, això mateix. Adriano i Ronaldo i Kaká i Ronaldinho.
Se n'anava a menjar el món i mira com ha acabat.
I Cafú, Roberto Carlos.
Que una davantera que surt el talent del camp no garanteix res, perquè aquella selecció, si no m'equivoco, va caure a quarts i no, vaja, no, evidentment no va retenir el títol que defensava.
I aquí hem de veure...
Robinho hi havia també.
També, correcte. Sí, és veritat. No, hi havia... Bé, jo crec que la França d'ara, si agafes els sis davanters...
És la salvatjada.
És superior, perquè és una cosa que no s'ha vist mai.
Almenys aquí no són tots titulars. Això, deixams, ja ho ha racionat correctament.
No, i a més ja, etiquité i... No, és que...
Exacte, els que no han pogut venir per lesió, no?
Sí.
I veure què passa amb Anglaterra, no?
Sí.
De la mà de Harry Kane, que ha estat un dels jugadors de la temporada... Veure com...
L'aposta de Tuchel és molt arriscada, perquè el poden cruixir, eh? Per deixar-se Palmer i a Foden fora. Mm. Perquè són...
A nosaltres ens interessa que jugui Flash.
No, tota la resta no jugui.
És igual.
Quan van, perquè hi van. I quan no hi van, perquè no hi van.
No, home, jo vull que Flash faci un gran mundial.
Tu vols veure Flash?
Clar, tinc molta curiositat per veure'l en un gran escenari internacional. Ja sé que la Champions ho és... Però, hosti, un anglès en un mundial, tot i que no l'han guanyat mai, té pressió. Jo el vull veure.
L'han guanyat.
Bé, és veritat, el van robar. Jo tinc curiositat per veure'l sota pressió, com a titular, en principi, d'Anglaterra.
Sí.
Jo tinc curiositat, ho dic seriosament. Ricard, la teva protegida, aquell gatet que tens a la capsa que ningú no hi pensa i dius, aquests m'ho faran passar bé.
Mira, que no hi pensa, no, perquè jo crec que més o menys hi pensa tothom, però hi ha dues seleccions que tinc moltes ganes de veure. Te'n afegiré, mira, te'n diré tres. Marroc, Noruega i Colòmbia. Jo crec que són tres seleccions que em criden molt l'atenció. El Marroc perquè pel que va fer a l'últim Mundial, però per la generació que té de futbolistes de carrer, amb un entrenador que va fer campiona del món sub-20 al Marroc. És a dir, el Marroc sub-20 ha aconseguit el que les seleccions absolutes africanes volen fer, que és el salt de qualitat un dia per guanyar un Mundial, i fins ara tot, des que sóc petit, que ho sento, però no passa mai. Noruega, perquè torna a aparèixer, però clar, si barreges Holland amb Edegor, Charlotte, el bloc de Bodø Glimt, home, és una selecció com a mínim és suggerent. No sé què sortirà d'aquí, però és una selecció suggerent, per ser entrenat per Solbakken.
Aquest va picar el del Copenhague.
I després Colòmbia, perquè crec que també té una selecció amb jugadors de qualitat de mig camp cap endavant, amb Luis Díaz com a capità general.
Encara belluga James.
James està a la selecció.
Sí. Això no ho entenc, que no tingués cas per jugar al Rayo.
El Rayo, em sembla que a Madrid es dedicava a jugar a altres coses.
Ja, bueno, però vull dir que si estàs per jugar un Mundial és estrany.
La classificació, a la fase classificatòria, James ha fet una classificatòria espectacular.
Sí. Bueno, com amb la selecció. Sí.
Però són tornejos curts, i aquests jugadors a vegades, pensa que ell va ser el màxim golejador d'un Mundial, és a dir, el millor que hem vist de James ho hem vist amb Colòmbia, no ho hem vist amb un club.
Sí, és veritat. Molt bé, el Ricard i els seus favorits i també els seus gats. Teniu alguna selecció protegida?
A mi, a part del que he dit, de Marroc, crec que els hi farà molt mal la baixa d'Abde, que em sembla que s'ha confirmat.
Estava
que
molt
perd,
bé.
Se'l perd
sencer. A mi em crida molt l'atenció veure Equador, d'aquests, si dius, aquestes fricades.
Bona.
Equador em sembla un equip, allò, veure Caicedo, Incapié, Pacho... No sé què tenen davant, però...
Poca cosa.
De mig cap... Així com
però
estàvem
de mig
parlant,
cap enrere... Sí,
de mig cap enrere em semblen solidíssims.
I si mires les xifres de la fase de classificació, ha rebut poquíssims gols. Doncs
pues aquesta seria una de les que em faria gràcia veure.
Jo de protegida tinc Japó. És a dir, no sóc una experta en el futbol japonès, però sí que sempre em crida molt l'atenció la disciplina amb la que juguen, el criteri tàctic, tècnicament crec que són molt bons, i veurem fins on arriben, però crec que és una selecció que també cridarà l'atenció.
Kubo, sí. I amb una figura que ara ens descobrirà de seguida la Caça Talents. Grau, tens algun protegit?
No, a veure, la meva selecció no juga, no la deixen participar al Mundial, i arribats a aquest punt, jo aniré amb Noruega perquè em va agradar molt la promoció que van fer amb el tema dels vikings. Unes imatges sensacionals allà als fiordofs.
Molt bé, doncs és un argument com un altre, el Grau va amb Noruega. A veure...
Ja sé que no li importa a ningú, però...
No, sí, sí.
Però crec que està bé que la gent...
Aquesta casuística...
No, és que no hi ha cap criteri. Jo sí que crec que la gent pot buscar a xarxes socials la promoció que van fer del Mundial, i la foto i el making-of de com van fer-ho és una cosa sensacional, perquè sembla una seqüència de la sèrie de Vikings.
Molt bé, aquesta...
Realment
fan la pinta, eh?
Fan la pinta, sí. És que a més fan la pinta, però és que van caracteritzats de vikings, i és una cosa sensacional. I allà vaig decidir que aniria amb Noruega.
Molt bé, doncs aquesta casuística que li passa al Grau...
Insisteixo,
que no té
perquè
selecció.
La meva selecció no juga, eh?
Efectivament, això ens passa a alguns, no sé si a molts. Vinga, a veure què en penseu vosaltres. Per cert, que ja ha arrencat fa uns minuts la cerimònia inaugural, i com deia la Sònia, així a cop d'ull, bé, sí, és bastant, sembla bastant centrada en la cultura local, la cultura ancestral mexicana. De moment no veig que canti ningú i estan...
Mariachis?
No, més enrere.
Estan fent ritus azteques. Saps allò que deia la Díaz Ayuso de menys mal que els vam salvar quan van anar a Hernán Cortés? perquè es veu que aquesta gent no tenia cultura abans d'arribar a finals espanyols.
Cortés de killer.
Ara han vingut de cop a l'actualitat, que està sortint una pilota en una Copa del Món de sota la gespa.
Football unites us all. El futbol nos une a todos.
Molt bé, mira, això ho podria haver dit el papa...
Em sembla molt lleig que no hagin tret a Hernán Cortés, perquè aquesta gent no era res fins que van arribar els espanyols, eh?
Bueno, ja, potser surt més endavant, tens una hora i mitja de cerimònia. Sònia Oleart, hola de nou.
Hola.
Qui guanyarà el Mundial? Què diu la nostra audiència?
Doncs entre la nostra audiència no hi apareix Noruega, i apareixen, això sí, el podi entre els oients seria Espanya, França, Argentina, però també treuen el nas Portugal, Països Baixos i el Marroc.
A Brasil no li diu ningú, eh?
No.
Algun així...
Però en general...
Sí, però en general no, Brasil no.
I amb la sort que
té Ancelotti... Però aquest paper d'outsider del Brasil li pot anar bé, no?
I tant,
aquesta sensació que no tenen opcions...
Exacte.
I crec que hi ha fons
li pot anar millor mundials, que d'altres mundials. Que
bueno, sí, quan anaven de favorits em van menjar 7 a la semifinal.
Sí.
Va.
El Damià diu, Espanya, ho dubto, ja que la Mina arriba amb pinces, Olmo tampoc està com a l'Eurocopa, Amoyarzabal de Killer tampoc crec que sigui suficient, aposto més per Portugal i fins i tot crec que Anglaterra està per davant. El Macià diu, veig a Portugal i Espanya com els millors equips, sobretot perquè crec que tenen els dos millors migcamps del torneig. La diferència entre ells dependrà de que Ronaldo sigui o no un llast pel seu equip. França i Anglaterra també tenen opcions per la qualitat dels seus jugadors. El Biel diu, un segon mundial per Messi faria justícia a la seva figura, però ho dubto, potser Anglaterra o fins i tot Espanya. La M diu, França té un equipàs, Espanya una mica menys, però també jo vull que guanyi Messi. I a Instagram, la Cèlia, per exemple, ens diu, final Espanya-Portugal, guanya Espanya amb gol de Lamine Olmo.
Hòstia, ara sí que han retrocedit el temps dels asteques. Canta Manà.
Segueixes cantant la Manà.
Sí, sí. Des de temps dels asteques. El cantant s'ha
segut... Manà sempre és un èxit,
assegurat. Sí, és un omple pistes, totalment d'acord. Però bé, els anys passen per tothom, per nosaltres i també per Manà. Va,
per cert, mentre estaves pendent de Manà, la Sònia explicava, molts oients parlaven de la selecció espanyola, simplement deixa'm apuntar perquè les grans opcions d'Espanya passen per com estigui Lamine Yamal, que han tornat als entrenaments avui i que en el quart d'hora que ens han ensenyat se l'ha vist participar en el rondo, se l'ha vist molt bé, per tant, jo crec que alguns minutets ja el primer partit, com ja explicàvem ahir,
sí, sí.
I com es ve veient des de l'última setmana, dilluns contra el Cap Verd, el veurem a la Lamine Yamal.
Ho tenim força colla avall i esperem que sigui a fi de bé. Fins ara, Sònia!
Fins ara!
De seguida una petita pausa, però abans us presento la segona de les firmes que ens acompanyarà en aquest Mundial. És l'exjugadora del Barça, ara a l'Amèrica de Mèxic, la Bruna Vilamala.
La firma.
Hola, sóc la Bruna Vilamala i em podreu escoltar al Tot Costa comentant el Mundial. Una de les més preferides és Espanya perquè crec que a nivell de joc és el que més m'agrada, encara que també tinc moltes ganes de veure l'últim ball de Messi. Ens veiem!
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Estudia el teu grau universitari a la Salle Campus Barcelona, perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
La firma.
Hola, gent de Catalunya. Soc el Jean-Marie Dongu i em podreu sentir a Tot Costa comentant el Mundial. Per això us volia donar les meves favorites. Començaré de menys a més. Per mi, el tercer és Espanya. Jo crec que fins ara, fins al moment, és l'equip que millor ha jugat a futbol, però algun dels seus futbolistes no arriba en un bon moment, sobretot a dos de banda, com és Nico Williams i sobretot Lamine Yamal, que jo crec que la opció d'Espanya dependerà molt del seu nivell. I la segona, per mi, és Portugal. Igual que Espanya, són les dues seleccions que millor juguen a futbol i per mi Portugal té el millor mig camp del Mundial. I també sent còmode contraatacant, és un equip també que es pot dominar amb pilota i és un equip molt perillós i molt difícil de jugar. I per mi l'última i la gran favorita per mi és França. Sobre paper, per mi és la millor plantilla del Mundial, amb alguns dels millors davanters del món, però tinc una mica de dubte sobretot pel caràcter conservador del seu entrenador. Doncs, fins aquí el meu pronòstic del Mundial. Veiem aviat. Una abraçada. Ciao.
El Jean-Marie Dongu, exjugador de la base del Barça, va arribar a debutar el primer equip en un partit de Copa, però, evidentment, on va fer carrera va ser a les categories inferiors del Barça, i ara és un descobriment mediàtic del Gerard Romero, tant a Gigantes com darrerament al Fanson, que hem volgut aprofitar per acompanyar-nos també en aquest Mundial. I també serà en aquest Mundial, a Tot Costa, la Casa Talents.
Tot Costa.
La Casa Talents.
Andrea Ors, bona tarda.
Bona tarda,
gent. Sorprenentment, avui l'Andrea no ve amb samarreta d'equip de futbol. Quin dia més indicat per venir amb samarreta de futbol? Doncs avui va de civil.
He de dir que tinc poques samarretes de seleccions.
Home, però és igual, et podries haver posat la
de León de Guanajuato. O sigui, tenia una motxilla del Japó, però doncs està per rentar. És que sóc un desastre, gent, em sap greu.
Bé, en fi, avui ve amb l'uniforme suplent del Venècia.
D'Escòcia, vinc d'Escòcia.
D'Escòcia també, sí senyor, molt ben vist. L'Andrea ve a parlar-nos, de la mateixa manera que el Ricard ens ha parlat de seleccions, l'Andrea ve a parlar-nos no d'Mbappé, no de Haaland, no de Lamine Yamal, perquè això seria massa pel seu talent, sinó de jugadors que segurament no teniu controlats. Algun ja ha anat sortint a la conversa, però que poden acabar traient el cap en aquest Mundial Nord-Amèrica.
Avui porto molt de fum i aviam si...
Molt de fum?
Molt de fum. Avui estic en mode estanc. Aviam si ho recordes. Fa 6 mesos, val, em vaig llançar un triple, però històric.
Sí, abans ho deia la Sònia, que vindries a posar-te la medalla.
I aquí el teniu, gent. El primer nom és Gilberto Mora. Té 17 anys i juga al Xolos de Tijuana. Diguéssim que és la nova sensació
del
futbol
de Simeone
mexicà.
Avui, si llegeixes tots els diaris, tots els diaris esportius i els diaris de formació general, tots parlen d'aquest tio.
Avui debuta.
Sí, sí, perquè tothom a roda teva.
He de dir que jo, Gilberto...
Un segon, és que està per patrar en Shakira. Sònia, ara igual et foten un compromís. M'ajudes amb el partener de Shakira?
Doncs sí, em fiques en un petit compromís. No passa res.
Doncs res.
Ara t'ho busco.
Burna Boy. Ah, té raó, Burna Boy.
Ah, sí.
Teníem tot controlat.
Bé, la cerimònia ens l'hem preparat menys que el Mundial, hem de reconèixer. Molt bé, ja està bé. Continua sense acabar-nos d'enganxar, tot i que, evidentment, la Ballaruca és la protagonista ara al mig de l'estadi Azteca, on d'aquí una estona, com dèiem, hi haurà Gilberto Mora, perquè aquest nano és jove i és titular a Maguire.
He de dir que aquí t'he parlat dues vegades de Gilberto Mora sobre Xolos i em vas fer la mateixa cunya sobre Simeone. Sí.
Que bé, m'agrada saber que...
No, està bé. Estem parlant del típic...
Som fidels als principis.
Extrem, interior, petitet, molt creatiu, que li agrada com assumir molta responsabilitat, perquè ell a la final de la Copa d'Or, que diguéssim que és com la Eurocopa Copa Amèrica de la CONCACAF, la va guanyar i va ser protagonista.
Mm. I és... Vull dir que seria raonable que un nano tan jove no fos titular d'entrada amb Mèxic.
En principi és titular.
És titular,
En principi és titular. Molt Saps bé. Que no té un sobrenom que a tu et moli? I t'he portat un altre jugador de Mèxic que té un sobrenom que et pot agradar.
A veure. És impossible que no tindrà un sobrenom a partir d'aquesta nit.
Sí, a Mèxic sí, no es porta tant com a Argentina.
Però té un sobrenom com una mica com avorridet. El Pedri mexicà no ho compro, no em val. Hi ha un tio que es diu, Jordi, es diu l'Hormiga González.
Aquest
està
molt bé. Després de Santi Jiménez, segurament és el millor jugador.
És el suplent de Raúl Jiménez.
Seria el Xingurri.
Correcte. Sí,
és el davanter de Chivas, d'on surt de Chicharito, i van fer la conya a la selecció de Mèxic amb Chicharito, donant-li com la samarreta amb el 14.
A l'Hormiga.
El nano, perquè és un jugador de 23 anys, jove, ha marcat molts gols aquest any a Mèxic, i també és un jugador a seguir.
Hormiga González.
Tot i que li van com posar hormiga, li diuen hormiga perquè es veu que tenia por com a les formigues, perd bastant aura, no?
Sí, la veritat és que sí. M'hauria molat més ja pel mateix, però és Pidi González. Ens ha parlat l'Andrea de Gilberto Mora, migcampista, mitja punta, extrem mexicà, que el veureu d'aquí una horeta al partit inaugural. El segon nom és argentí.
El segon és Valentín Barco, de 21 anys, assignat pel Chelsea, un migcampista lateral amb molt de talent, molt de highlight, molt de carrer, és un tio que té moltíssima personalitat perquè jugava a la Bombonera, unes semis de la Libertadores, com si estigués al barri de casa seva. És un jugador que és molt divertit de veure. És veritat que potser no surt com a titular, però pot ser un revulsiu tipus Nico Paz.
Clar, és que saps? Aquest... si de lateral no dic res, però si ha de jugar per dins, clar, dins tens McAllister, tens Enzo Fernández, ho té bastant difícil per jugar.
Sí, aquests partits de preparació ha jugat més d'interior i ho ha fet molt bé, del milloret d'Argentina.
A l'Estrasburg aquesta temporada ha estat jugant també per dins. Jo tinc dubtes sobre el nivell d'Andrés del cap d'aquest nano, que abans va passar pel Sevilla, pel Brighton... De fet, el van estar a punt de matar en un camp argentí perquè va decidir... No, en un camp de Libertadores, perquè va decidir que driblava posant-se al damunt de la pilota. Aquestes arts...
És una mica, sí, és bastant provocador, divertit, sí. No? Una mica de salsa.
És com Neymar, però sense ser davanter, a nivell de provocació em refereixo. Molt bé, doncs tenim un mexicà, un argentí i ara ve un anglès.
Atenció, Elliot Anderson, de 23 anys, del Nottingham, ha sigut un dels, de les revelacions de la Premier, un migcampista bastant complet, semblant potser a Declan Rice, i pel qual els dos equips de Manchester volen pagar més de 100 quilos.
Ahir el Forest va rebutjar oficialment una oferta de 115 milions de lliures del City.
Sí, és que són aquests...
Lliures, és a dir, en ecos de 130-140.
I després dius que Flash és car.
És que el bo d'en Elliot el conec ara gràcies a la...
Però perquè són aquests perfils com molt físics, de molt recorregut, que fan una mica de tot i a la Premier s'han carit.
Perquè aquest a Anglaterra, tenint en compte que juga Rice, no serà titular o juga al costat per costat? D'acord, doncs
sí.
També n'estarem pendents.
Però clar, és curiós, un jugador que és probable que molta gent no conegui i estan demanant 120 quilos.
És una bogeria.
Apunten fonts ben informades del City, el fitxaran, el bo de Elliot Anderson?
Elliot Anderson, correcte.
Bé, és el que té tenir la cartera del City. No, per 140 no. Doncs vinga, 150 i el que faci falta...